Fa 4 dies es jugava el cap de setmana. Parlo de competicions esportives. Fa 3 dies ja no es jugava. Ahir, la Federació Catalana de Futbol, parlo ara ja només de futbol, diu que sí, que es juga el cap de setmana. I avui, la mateixa Federació Catalana de Futbol, diu que no. O sigui, sí, no, sí, no. Amb 4 dies. Amb 4 dies. Com volen que ens aclarim? Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I això d'organismes oficials, eh? Oficials. Escolta, que sí que juguem, que no juguem. Espera, que sí que juguem, que no juguem. Llegia un tuit del president del Lleida Esportiu, en el que deia, i com ell, tots els altres clubs, que, escolti, manejar la logística del cap de setmana d'un club amb tanta canalla jugant i partits i desplaçaments, que no és fàcil, que s'han de quadrar horaris, robes, material amunt i avall, desplaçaments... Pues, escolta, dilluns es jugava, dimarts no es jugava. Ahir se tornava a jugar, segons la federació. Avui la mateixa federació diu que no. Que no, que el dimarts ja havien dit que no, però ahir dijous sí i avui no. Aquest sona. En fi, com estàs? Estem a portes d'un nou cap de setmana, divendres 16 d'octubre del 2020, ull. Perquè estem a 11 graus i mig, però avui amb l'Armando Álvarez t'explicarem una cosa, que hem tingut una temperatura mínima històrica, te l'avanço, 1,7 graus a la demarcació de Lleida. I és històrica no perquè sigui baixa, perquè a Lleida tenim de més baixes, sinó pel dia en el que ha estat. La nit del 15 al 16 d'octubre, eh? La nit del 15 al 16 d'octubre. Ara li preguntarem a l'Armando, però hi ha hagut anys que en aquests moments de l'any, escolta, no diré que feia calor, però feia molt bon temps. En fi, hores d'ara, 11 i mig, a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana, a veure com ha trastocat els plans dels espectacles aquest cap de setmana. També escoltarem el Melo Malo. I també parlarem amb la Carolina Blàvia, que és la directora del Festival Interfado, que comença demà, que ja ha hagut de canviar el lloc i l'hora, degut a aquestes restriccions que han entrat en vigor. A partir de la una parlem de cinema. Els cinemes de moment obren, per tant, tenim cartellera, tenim estrenes, divendres de cine amb la Laura González, i a partir de 2:15 a l'Espai Groc acabem de parlar, doncs, de totes les propostes d'espectacles d'aquest cap de setmana. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
No em digues que no estàs gaudint, darrerament?
Sí, perquè avui m'he tingut que escorcollar 80 mesos d'octubre, des de 1940, per trobar algun fred tan d'or al calendari. Sí, hem de dir que l'any passat teníem 22 de màxima, un dia com avui, i 8 de mínima. Avui hem tingut 1,7 de mínima, i només he trobat dos dates que han tingut semblant, 1,2, 1,6, semblant a la mínima d'avui, i molt d'hora al calendari, però en vez d'anar a l'octubre del 74 i del 84. Només dos,
amb 80 anys.
La gent que tingui menys de 36 anys no ha viscut mai tan fred al mes d'octubre, tan d'hora al calendari.
Bueno, les previsions ja ens deien això, que aquesta nit de dijous a divendres havia de ser freda.
Ha sigut un grau menys del previst. Bueno, a tot arreu ha fet fred. N'hi ha poblacions com Vilanova de Segrià que ha baixat a 2 sota 0. N'hi ha llocs com Nale, Gebrades, bon, al Pirineu, no diguem ja. Alta muntanya, 9, 8 sota 0, 8, 12 sota 0 a la Pica d'Estart, bueno, però les poblacions també ha glaçat, no tant proporcionalment, ha baixat més fins i tot a la plana, però el que és la plana que no pas.
Sí.
L'any passat tenien aquesta temperatura justament un mes després.
Imagina't.
El 15 de novembre, en un mes.
Armando, previsió per avui, pel cap de setmana i per la setmana vinent.
Ara tenim divendres, dissabte, diumenge, dilluns, 4 dies de temps tranquil en què el vent ha afluixat, per això ha baixat tant durant les nits. Encara ens queda una altra matinada molt freda, 2 dies en què no arribarem als 20 graus, domini del sol o del resol, l'atmosfera s'anirà intervolint, un cap de setmana tranquil. Diumenge començaran a remuntar les temperatures, ja arribaran a 20 graus, i la sorpresa està la setmana vinent, que en un gran temporal atlàntic que deixarà més de 100 litres a Portugal i a Galícia, ens arribaran vents suaus del sud i hi haurà un subidón de temperatura tan extraordinari que podria donar-se, és que és algo que jo poques vegades ho he vist, que la màxima d'avui sigui la mínima del dimecres, no?
Imagina't tu.
Mínimes de 12, 15, 16 graus, mínimes, i màximes, dilluns ja tindrem 24 graus.
Déu-n'hi-do.
És a dir, un subidón de temperatures, sobretot a partir de dilluns, la propera setmana.
Bueno.
I no sé si arribarà algo de pluja, sembla que podria arribar unes pluies dimarts o dimecres.
A nivell de mantenir les estàncies ventilades és bones notícies,
sí,
almenys
clar.
La setmana vinent.
El cap de setmana tranquil, no es preocupen, bueno. L'únic que les matinades seran molt fredes, sobretot encara la de demà, però per la tarda, al millor amb 17-18 graus, podem caminar. I al Pirineu no arriben a anar tant, però també tindran sol.
Molt bé.
Vamos, no farà vent, així que podrem voltar i passejar
molt bé,
una
molt
mica,
bé.
Tranquil·lament.
Molt bé. Doncs Armando Álvarez, que tinguis bon cap de setmana.
Fins demà, bona tarda i molta salut per tothom.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Molta resignació, molta, i indignació, també, i confusió, també. Això és el que senten els restauradors catalans en la primera jornada de tancament del sector decretada pel govern. La decisió de Salut afecta uns 45.000 establiments i més d'un 6% dels treballadors del país, segons càlculs de Pimec. Però la Cambra de Comerç de Lleida ha recordat les xifres per ajudar a veure les magnituds de la tragèdia de l'impacte econòmic i social de tancar el sector. És que una de les demarcacions on el tancament està causant més pessimisme és a Lleida, que ja va patir un confinament perimetral a l'estiu. Per tant, és que és el tercer aquí a Lleida. I va afectar negativament a 3.000 establiments i a 11.000 llocs de treball del sector de la restauració. Repeteixo, és el tercer tancament a la demarcació de Lleida. A Barcelona és el segon, aquí és el tercer. I per què és el tercer? Ja ho sabeu per què. Perquè al juliol i a l'agost, des de Barcelona, Lleida es veia tan lluny que van dir, escolta, allí sembla que hi ha increment de positius, mira, els confinem i ja està. Això és el que va passar al juliol i a l'agost. I això ens ho van fer els nostres, els de la Generalitat, res de Madrid ni històries. No, Lleida, escolta, Lleida, que cau molt lluny, Lleida. Tanquem-los, mira, que no surtin. Sobretot que no surtin, vagin cap a la platja i ens espatllin la temporada d'estiu. Això és una de les frases que més repetia la gent i que políticament és incorrecta, que no es pot dir. Però al final és el sentir majoritari de la gent, per això el diem. Això és el que va passar. Doncs per tercera vegada, amb 7 mesos... el sector de la restauració tancat, a Lleida, Us en recordeu del tema de les... Tranquils, que enviarem ajudes, moltes ajudes arribaran de la Generalitat. Jo pregunto als restauradors, no n'han rebut cap d'ajuda. 16 d'octubre. Venim des del 13 de març, Cap ajuda. No ha arribat cap. Potser és que arriben tard, Potser sí. De on venim, un tren regional. Però no n'ha arribat cap. Ni una. Cau molt lluny, Lleida, repeteixo, molt lluny. Està molt lluny de Barcelona, Lleida, però molt. De Lleida a Barcelona es veu que és més curt, és més ràpid anar de Lleida a Barcelona. Ara, de Barcelona a Lleida és llunyíssim. És una d'aquelles històries que la mateixa distància, depèn de per on te la miris, són com dues dimensions. En fi, canviem de tema, obrim la crònica judicial, perquè el conductor acusat de causar un accident a l'octubre del 2016, concretament el 16 d'octubre, o sigui, ara mateix fa 4 anys, a la Nacional 240, a Lleida, en què va morir una jove de 27 anys, de les Borges Blanques, ha assegurat que va ser la víctima qui va xocar amb ell. Ell diu, la família busca un culpable, però no sóc jo. Això és el que ha declarat el judici al penal 2, en què només ha respost les preguntes del seu advocat. Tot i això, el mosso encarregat de la investigació ha declarat que, segons les proves, o sigui, no el que jo crec, no, segons les proves, l'acusat va xocar per encalç amb el cotxe que tenia al davant, en voler avançar-lo, i després va envair el carril contrari i va xocar frontalment amb el vehicle de la víctima. Ja desmuntem el que diu l'acusat. 2. L'acusat també ha dit que anava a 100 km per hora, però, segons el perit, circulava a una velocitat d'entre 138 i 160 km per hora en un tram limitat a 90. Resultat? Una jove de 27 anys, morta, que anava amb el seu vehicle, el seu carril, i anava perfectament bé. 4 anys han hagut de passar perquè arribi a judici. Veurem on acaba després tot plegat. També detenen una altra persona relacionada amb la investigació per irregularitats derivada del cas Boreas a Lleida. Els Mossos arresten la filla del cap de carreteres després de retirar 20.000 euros de la caixa de seguretat d'un banc. El cas Boreas, recordem, és el que té a veure amb el que va ser president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer. Ahir dèiem que havia ja més de 20 detinguts, avui una persona més. I també demanen 10 anys de presó a un home acusat d'abusar sexualment del seu fillastre des dels 10 fins als 15 anys a Lleida. La Fiscalia sol·licita 2 anys de presó per la mare del menor per no denunciar els fets, tot i saber-ho. Que és que ja són tot culpables els dos. Un per fer-ho i l'altre per ocultar-ho. En fi, anem cap a la secció del coronavirus. A la demarcació de Lleida, a la regió sanitària de la plana de Lleida, el risc de rebrot segueix pujant i ja hem passat dels 400 punts. A partir de 100 és alt. Estem als 408 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està a l'1,48. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està al 252 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia al 1,05. I a la Segarra, la comarca de la Segarra, ja sabeu que estem fent un seguiment d'aquesta comarca perquè es va detectar molts positius, doncs tenen un índex de rebrot de 970 punts. A partir de 100 és alt, vermell, doncs 970. La velocitat de la reproducció és de 1,43. I l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, s'ha fet una prova PCR per saber si té la Covid-19 després de detectar que tenia febre. Ho ha anunciat aquest divendres a través de les xarxes socials, on també ha dit que es troba bé i que ha decidit fer-se la prova per prudència. Per tot plegat, ha anul·lat l'agenda d'actes públics que tenia i, mentre espera el resultat, continuarà treballant des de casa. En fi, com tothom, vaja. Sembla que... Mira, l'alcalde, tu, tenia símptomes, ha fet la prova i ha cancel·lat l'agenda, com tothom. Quan un alumne té símptomes, cap a casa tota la classe. Doncs això és exactament el mateix. Cap a casa tots. O amb els que hagi tingut contacte, de regidors, clar. Els regidors tampoc tenen una classe bombolla, no?, com a les escoles, que només es poden veure amb ells i ja està, els alumnes. Els polítics, no?, que surten a fer-se fotos i a visitar i a conèixer gent i a fer-se fotos, també, quan coneixen gent, i penjar-les a les xarxes socials. No és el grup bombolla, això de les escoles, els regidors ni polítics. No ho fan. No sé per què, però no ho fan. En fi, per cert, que segueixen avançant coses, tot i el coronavirus, que això està bé. I la paeria preveu començar al gener el pla pilot de recollida porta a porta a les zones nord-est de Pardinyes i Balàfia. S'utilitzaran nous contenidors per a l'orgànica amb tancament electrònic i només es mantindran els de vidre. És a dir, això que s'està fent a la zona de Ciutat Jardí, on el dilluns només s'ha de deixar una cosa a la porta de casa, el dimarts una altra i el dimecres una altra i no sé, dos o tres dies no es passa a recollir res, però porta a porta, això ara ja es començarà a estendre a la ciutat i serà a les zones nord-est de Pardinyes i Balàfia. Al gener, al gener, i pla pilot, per a veure com funciona la cosa. En fi, va, anem cap a la redacció del diari La Mañana. Doncs apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana i ens espera l'Andrés Rodríguez, el seu redactor en cap. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, tenemos por delante un fin de semana raro, hoy ya con los, entre otros, bares y restaurantes cerrados, las restricciones en tiendas, restricciones en tema de espectáculos, de cultura.
Bueno, no sé, vuelve, no sé si es el día de la marmota otra vez esto, ¿eh?
Mira, hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo creo que nos están tomando el pelo hasta cierto modo, ¿no? O sea, que lo que hablábamos la semana pasada de que me creo de misa a la mitad. O sea, lo que no es, no cabe en ninguna cabeza y no se sabe cómo se come, es de que ahora nos restrinjan otra vez de todo lo que es la hostelería, el mundo de la cultura y tal, y sin embargo van a abrir los estadios de fútbol, van a dejar pasar personas.
Bueno, yo eso no lo tengo tan claro, ¿eh? Los
bueno, clubs... pues están diciendo que hay equipos de que sí, que sí, ya este fin de semana.
Claro, los o equipos sea, lo piden, pero... Pero bueno,
ya se hizo un partido el de España del otro día con 15.000 espectadores.
Sí, yo creo que...
Lo que pasa es que era fuera de aquí, lo que pasa es que aquí parece que tengamos que estar como la marmota que dices tú.
Sí, sí.
Pero en otros países están mucho más liberados en este sentido.
No sé, me empieza a recordar al marzo esto, ¿eh? Espero que no... La única salvedad que ahora los colegios seguirán abiertos, espero,
porque sí, entonces... Pero es que, ¿cómo se come de que se cierren las universidades y los colegios sigan abiertos?
Pues no sé. Hombre, los universitarios tampoco han demostrado, algunos, porque es que aquí el problema es que siempre hablamos en general y es un problema, pero la gente de edad universitaria, algunos, un tanto por ciento, no ha demostrado ni empatía, ni
hombre, claro,
ni seguir normas, ni nada,
Cuando eras estudiante, cuanto menos ibas a clase, mejor, ¿no?
Bueno, vale, pero quiero decir que, bueno, que todos los grupitos que encuentran por ahí sin mascaritas ni nada, pues... vienen a ser de la edad universitaria, y entonces esto está siendo un problema,
Que no, que esto no se coge por ninguna parte. Yo no me creo nada. Nos están manipulando como les da la gana. Y esto, o sea, los universitarios no pueden ir, los escolares sí, pero ¿qué es esto, tío?
Esto es raro, la verdad es que sí. De todas maneras, bueno, esto esta semana, la semana que viene o la otra ya veremos, porque esto ya cambia. Esto ya vamos a vivir de semana en semana,
Y eso de que nos están preparando para poder celebrar la Navidad, eso es otra trola,
Bueno, yo... Tiene su lógica, que ahora metan más presión para que baje un poco la historia y en Navidad... Porque tú ahora imagínate que llegamos con estas cifras a semana antes de Navidad.
¿Pero qué cifras? Pero si estas cifras son las mismas que de una gripe del año pasado.
Vale.
Lo que pasa es que nos están metiendo aquí el virus del miedo, nada más.
Eso también, pero bueno. Bueno, Andrés, a ver, a lo nuestro, porque claro,
lo que
ha entrado en vigor hoy, no sé
pues
si trastoca los planes un poco de cosas que había para este fin de semana.
Pues bueno, lo que trastoca más directamente es que empieza el noveno Festival Internacional de Fado de Cataluña, en Lleida, el Interfado, y que bueno, iba a empezar el concierto inaugural en el Café del Teatre a las 10:30, con Bebinda, y pues se traslada al Espai Orfeo en un nuevo horario que será a las 8:30 de la tarde.
Bueno.
Entonces, como son 15 días los que nos han dado estos, los que manejan las marionetas, los que no me creo nada, pues también ya afecta a todo el calendario del Interfado, porque la semana que viene, pues también el que se hace en el Café del Teatre se traslada al Espai Orfeo el sábado, a las 8:30 también, en vez de a las 10:30.
¿Pero se traslada por tema de aforo?
No, se traslada porque por lo visto se ha elaborado un protocolo de estos sanitarios y el equipamiento pues tiene un 100% de seguridad. O sea, no sé, chorradas, tío, chorradas. Bueno, claro, y es que es a las 8:30, no a las 10:30, que a las 10:30 ya han salido los vampiros, han salido los virus.
Eso,
chorradas.
El tema del horario es raro, sí, no lo sé.
Bueno, esto es lo que hay así más...
O sea, a ver...
más urgente, vamos.
Lo de mañana es igual, pero una hora antes y en el Espai Orfeo.
No, dos horas antes.
Dos horas antes, sí.
Sí, en vez de las 10:30, a las 8:30, en vez de en el Café del Teatre, en el Espai Orfeo.
Bueno.
Que está la Bebinda, que es una especializada, es una cantante de fado que vive en París. Y que, bueno, que entre otras cosas es interesante porque le gusta fusionar un poquito con eso que me gusta a mí tanto, que es el rock.
Muy bien. Hombre, será una buena propuesta, sí.
Pero habría que decir antes de que hay que felicitar a los del Magot Fest que consiguieron el domingo pasado.
Sí.
Llenar totalmente el aforo, 200 personas, en la Plaza de la Sardana de Alguaire. y se hizo un conciertazo sin precedentes, que se lo pasaron la mar de bien todos los que pudieron. Yo estaba currando aquí, pero siguiendo la noticia, ahora que se sigue, bueno, así como...
De corazón estabas ahí, ¿eh?
Bueno, estuve esperando hasta el final que dieran los premios. Y al final, pues, la grabación de una maqueta en un estudio fue para Sauk, el rodaje de un vídeo profesional para Blind Point y el book fotográfico por los Holocry.
Muy bien. Bueno, la verdad es que, bueno, con restricciones y tal, ya celebramos el viernes pasado de que hubiera esta propuesta. Es música en vivo, es rock, sí. Y al final, oye, aforo completo, o sea que, bueno, buena pinta.
Lo que no podemos celebrar es que el Juneda Rock ha tenido que aplazar la cita con el Auto Rock Show, que tenía previsto para el día 31. Y bueno,
pero
que para otra fecha, que pronto nos dirán otra fecha y una nueva ubicación.
Ya, pero a ver, si la gente está cerrada dentro de su coche...
Sí, bueno, pero por lo visto en este caso es problema con el Ayuntamiento de Juneda.
Ah, vale, bueno.
Por eso quieren buscar otra localidad. Y bueno, claro, además es para 200 turismos, con un máximo de 4 personas en cada uno de ellos, y seguir el concierto pues a través de las radios que tienen dentro.
Sí.
Teniendo allí, no sé qué problema hay, si se ha hecho.
No, por eso te digo que
países,
no, bueno, no sé,
se ha hecho en varios países. En Alemania tuvo mucho éxito el Adoro.
A veces es falta de ganas,
sí, bueno,
por parte de...
esto ya son cuestiones políticas, como
sí,
todo.
por eso te digo
todo.
En fin.
Luego tenemos, mira, ya que estamos hablando de Juneda, tenemos el sábado, tenemos una cita que es en el Teatre Foment, que están haciendo una serie de espectáculos así, también con las restricciones y tal, pero bueno, vienen los Idoní para presentar su noveno disco, El regreso de Abba, pero que a la vez es la novela con la que su cantante ha debutado, es el Mar Ross, y entonces harán un concierto acústico y una sesión de DJs ellos mismos pinchando, durante la cual pues los miembros pues firmarán libros y discos, pues supongo que a distancia, como siempre.
Bueno.
Pero bueno, mira, son cosas. Y en Monzón Jazz Festival tenemos al Randy Greer Quartet el sábado a las 10 de la noche en el Auditorio San Francisco, que es un cantante muy reputado de jazz, que ya estuvo la semana pasada, estuvo el Sean Crapis, que es un guitarrista delante de su cuarteto.
Pues nada, nosotros ahora semana a semana iremos viendo lo que se puede hacer y lo que la gente tiene ganas de hacer, porque claro, esto es la otra cara de la moneda, que casi todo esto es iniciativa privada o mucha cosa de esta, y claro, la gente después de los 7 meses que llevamos, pues tampoco están para arriesgar mucho dinero, con lo cual, bueno, es sí, comprensible,
pero,
¿eh?
Sí, pero mira, ahí quienes siguen trabajando en la aduana... actúa en Sudáfrica en noviembre en streaming y ya está grabando, ya la estuvo grabando en Avoid el pasado martes. El Javier Solo acaba de sacar un single con el líder de Reincidentes que se titula Lunáticos de Marte, que es un avance del concierto que va a dar en México el próximo mes de mayo. Y algo que nos atañe más directamente a nosotros son los Maniset, que fueron los ganadores del Pepe Marín Rock, que tenían que haber actuado en las fiestas mayores de este año de Lleida, se los comieron, y vaya. Entonces queda pendiente para que actúen el año que viene, y les va a ir de perlas, porque tendrán ya tendrán en la calle en su segundo álbum, y habrán rodado el videoclip de promoción.
Por cierto, ahora que dices Pepe Marín, ¿cómo está el Pepe Marín, la historia?
Bueno, lo tenemos ahí parado hasta diciembre a ver qué pasa, y estamos mirando a lo mejor de hacerlo en streaming, esto que se llama ahora en inglés, streaming, esto.
Sí.
Pero bueno,
no será lo mismo,
No será lo mismo.
No, está claro.
Mira, y hablando de Pepe Marín, otros que ganaron el Pepe Marín, los Steinbock, acaban de lanzar una canción, una versión, el What Lotta Rousey de los AC/DC, que la hacen a nivel mundial a través de Aris Gates Records. Otros que están bien enchufados por ahí, que se lo han sabido buscar.
Muy bien. Pues nada, Andrés, ahora ya vamos con el Melo Malo, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y escucharlo pues los viernes aquí. Así que, Andrés, a ver, el Melo Malo de esta semana.
La pesadilla de este malintencionado año 2020 comenzó en marzo, pero era una tarde de abril con tiempo de primavera. Juntos fuimos allí a recordar algo nuestro. Era como empezar a sentir lo que yo siento, tú jugando junto a mí, yo ahogándome en el tiempo. Nunca mejor dicho, porque lo de abril ya fue de órdago, y que ojalá no tengamos que volver a experimentar, aunque volvemos a estar en las mismas o peor. Ese confinamiento hirió de muerte a la cultura y a la música, la dejó tocada para siempre, como sigue siendo. fue como sentir que a ese bien tan preciado como es el rock and roll lo estuvieran y lo sigan estando asesinando vilmente. Y siguen RQR. Cantamos una canción y juntos pudimos ver que después de nuestra voz solo quedó el silencio. Ansiedad, angustia, desesperación. Comenzamos a soñar, volaron los pensamientos y al mirarte comprendí que tu sueño era mi sueño. Un sueño que se hizo genérico para toda la humanidad, que comenzó a comprender la importancia de las pequeñas cosas, que quería volver a entonar aquel viejo himno de disfrute con una gran vida social. Todos encerrados en casa, las calles desiertas y el dúo dinámico volviendo a la actualidad con su pegajoso Resistiré, que se repitió más que bajo, cuando otros reivindicamos el Resistiré más profundo de Barón Rojo. Los meses se han ido sucediendo y ese virus al que colocaron corona para controlar a la sucia sociedad sigue ahí haciendo de las suyas, o al menos eso es lo que nos cuentan quienes sujetan los hilos de esas marionetas en las que nos han convertido o quieren hacer a toda costa. La gente tragando sin escupir y achantando la moa porque no hay otra cuando la incertidumbre se apodera de todos los pensamientos. Esto se ha pasado de castaño oscuro y nadie sabe hasta dónde vamos a llegar. Porque si se avecina el fin del mundo, mejor disfrutar de lo que nos queda que no ahogarnos en la porca miseria a la que nos están sometiendo los mandamases de todo el planeta. Parece un complot, una película de ciencia ficción de la que no quisiéramos ser protagonistas, pero que a todos nos han obligado a asumir un rol. Las mascarillas son nuestra pesadilla y el debate surge sobre si realmente nos estamos envenenando con nuestro propio veneno, ese dióxido de carbono que es un gas sin olor ni color, un producto de desecho producido por el cuerpo. La sangre transporta el dióxido de carbono del cuerpo a los pulmones y con el bozal puesto cada uno inhala y exhala dióxido de carbono todo el día. Fatídico. Por eso, ahora más que nunca, como canta Medina Zahara, necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar. Oh yeah.
Ya tienes razón, ¿eh? La verdad es que ese dato es preocupante, ya se planteó en marzo y abril. Y no se ha dicho mucha cosa más, ¿eh?, de eso. Han dicho tranquilos, tranquilos, pero yo tranquilos tampoco estamos, ¿eh?
No, no, pero esto de tener que llevar mascarillas hasta cuando estás en, al aire libre,
sí, sí,
no, a mí no me parece, vamos.
No, no, a mí tampoco.
Es el único país en el que donde ocurre, o sea que algo raro hay ahí.
Algo raro. En fin, Andrés, oye, mira, cuídate y hablamos el viernes que viene a ver cómo se presenta el fin de semana.
Y cuidado que nadie se me acerque a mí porque yo no contagio con el virus, contagio con el virus del rock and roll.
Un abrazo, Andrés.
Larga vida, oye. Oh, yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, just n'hem parlat ara, és una de les propostes amb les que parlàvem amb l'Andrés Rodríguez. Ja saps que aquest cap de setmana comença el nou festival Interfado, és un festival internacional, evidentment pel nom, doncs ja saps que va del gènere musical del fado. Ara parlarem amb la seva directora, amb la Carolina Blàvia. Carolina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la Carolina ja hem parlat durant la setmana per preparar aquesta entrevista. Des de que vam parlar, Carolina, fins ara han canviat algunes coses, sense voler. Ho dic doncs perquè sí, la gent que tingui l'agenda feta han canviat horaris i llocs, però segueix la música, que això és el més important, eh?
Sí, sí, sí. Sabeu que el sector ha reivindicat doncs, que la música és segura, que la cultura és segura, i en aquesta línia doncs, ho adaptem per poder garantir aquesta seguretat, però apostem per, amb la mesura que sigui possible per continuar endavant.
Clar.
I en aquest cas, doncs, fer un canvi d'espai que ha sigut possible i d'horari, que a vegades no ho és, però en aquest cas ho hem pogut arreglar així, doncs ens avancem perquè a les 11 pugui estar tot acabat, tal com diu la normativa per aquests 15 dies, que és començar el concert a les 8 i mitja del vespre, i fer-lo això sí a l'Espai Orfeo, que és auditori, i que per tant doncs, se poden respectar totes les garanties de seguretat,
Segueixen demà, això, eh? Demà dissabte, sí, a 8:45, ho avancem 2 hores, a 8:45, i això sí, a l'Espai Orfeo, no aneu al Cafè del Teatre, perquè a més el Cafè del Teatre, doncs, com que és un bar, per entendre'ns, doncs, bueno, ara hi ha tota aquesta problemàtica de bars i restaurants, bueno, problemàtica, sí, que els han tancat, bàsicament, vull dir, no és cap història.
Sí.
Per tant, demà dissabte, a 8:45 del vespre, a l'Espai Orfeo, comença aquesta novena edició del Festival Internacional Interfado. És un festival que, Carolina, comenceu amb Bevinda. Ara no sé si ho...
Bevinda,
que a més ja sé que aquesta cançó t'agrada especialment,
Efectivament.
Què ens expliques de la Bevinda?
Bé, doncs Bevinda té ja una llarga trajectòria musical. Ella va néixer a Portugal, és portuguesa, però porta molts anys vivint a França, i a partir de l'any 94, més o menys, decideix que torna a les seves arrels. Ella es forma com a músic, doncs després de viure un temps a França, doncs cantava en altres llengües, en francès, i en un moment determinat torna a mirar cap a la seva terra, cap al seu origen, i decideix que cantarà en portuguès. També canta en francès, actualment té tants discs que barreja, discs que fa més en portuguès, però ella ja, a partir d'aquell moment, comença a treballar amb el fado com a teló de fons, com a leitmotiv, i té després obres que són més versions, com aquesta que es posa actual inici, que a mi m'agrada molt, que també l'havia cantat moltes vegades, el Julià Florista, i és un dels temes que recuperaré ara per la cloenda del projecte Amàlia, però més enllà d'això, Bevinda el que fa és, a part d'aquest bagatge seu d'haver viscut en dos territoris diferents, ella ha voltat molt i ha viscut també per Àsia i Àfrica, amb el qual tot aquest bagatge també se l'ha posat a la maleta, i la seva obra és com a molt eclèctica, però com a molt inspirada amb tot el que és el fado, i la seva, tant del tradicional com la seva pròpia manera d'entendre el fado.
Carolina, parlem del fado, i és el Festival Interfado, que és internacional, és la novena edició, però anem a recordar, el fado al final és un gènere de música popular originari de Portugal.
Sí, el fado neix a tota la costa atlàntica, sobretot, potser Lisboa és el que més coneix, però també tot el cap al nord, cap a Porto.
O sigui, també tens etapes a la vida o moments a la vida, no? I la música sempre és aquell company de viatge. Jo no podria viure sense música, sempre ho he dit, La necessito, o sigui, la necessito. Necessito una banda sonora a la meva vida sempre. De gent coneguda o desconeguda, més igual, hi ha molta gent desconeguda que fa molt bona música.
Vull dir que
al final no és això.
Sí, exacte, és que avui en dia tenim, bueno, com tot, no? Tot té les seves llums i les seves ombres. Per una part, la música arriba molt més perquè hi ha la gran comercialització, la música una mica com a empresa, que també, segons com, fa mal, però ens ha fet oblidar una mica que hi ha un munt de persones amb gran qualitat musical, amb projectes molt bonics, i que potser no arriben tant, però en canvi sí que és cert que això també ha obert a que moltíssima més gent, doncs, disfruti de la música, s'interessi per la música. Llavors, en aquest sentit, potser hauríem de fer aquest camí, no? Està bé que som més joves, ens arriba la música potser més popular o més comercialitzada, i a partir d'aquí, doncs, fer aquest esforç de descobrir, perquè a cada territori, a cada país, vull dir, hi ha realment petites perles i
com això és fascinant,
gran qualitat, no?
Només ens falta temps, però és fascinant poder viatjar en un lloc i, entre d'altres, a part de tota la cultura popular, descobrir aquella música d'allí. Pot no agradar-te. Però descobrir-la i valorar-la, jo crec que això és un exercici que hauríem de fer tots plegats. Jo, quan viatjo a un lloc, sempre dic el mateix, vaig a un restaurant i dic, vostè què vol? No, què es menja aquí típic? Doncs això provaré.
Exacte.
I ja està, almenys una vegada. Després, si no m'agrada, evidentment no repetiré.
Sí. Doncs veus, una mica aquest és l'esperit del festival, no? És a dir, aportem un munt de persones, tant portugueses com no portugueses, immigrants que de Portugal que viuen a molts països, i aportem aquesta barreja, aquest petit trosset de món que portem cadascú dins nostre, i l'apropem, doncs, en aquest cas, a Lleida, no? Perquè es pugui gaudir i perquè després sigui fins i tot més fàcil la recerca, no? És a dir, ara que he descobert alguna cosa, doncs, serà que les noves tecnologies no ens permeten, no? Avui en dia arribar a descobrir un munt de projectes i de coses que hi ha per la xarxa.
Carolina, aquest any, a la novena edició d'aquest festival, tenim quatre actuacions. La primera és demà. El cap de setmana vinent tenim dues actuacions més. I el 31 d'octubre és la Cloenda. El cap de setmana vinent, a més, teniu una actuació a la Seu d'Urgell, que està pendent de trobar ubicació, però que, vaja, tot sembla indicar que s'acabarà fent allí. I el dia abans, el dissabte, perdó, el divendres esteu a la Seu d'Urgell, el dissabte també a l'Espai Orfeó, el ISGA Collective.
Sí, el divendres anirem cap al Pirineu. Encara no sabem la ubicació, la farem saber en quan puguem confirmar-ho, però la idea és, no sé si a la Seu, però mantenir-nos al Pirineu,
sí.
proper, i després, el dia següent, doncs igual, a l'Espai Orfeó, a les 8:45, a Misga Col·lectiu, que ells fan, porten tot el que és la música galaico-portuguesa, és a dir, agafen tota la zona, diguem, de pluja i més verda que hi ha tant a Portugal com a Galícia, i ens porten fins i tot un llenguatge diferent del que coneixem, no? Perquè ells, a part del fado, que és una de les músiques que també incorporen, perquè incorporen una mica tot el que és el panorama galaico-portuguès, però ells la centralitat la tenen en les músiques de l'època medieval, tot el que van ser a l'època d'Alfonso X el Sabio, que de les cantigues de Santa Maria, el Martín Codas, les cantigues d'Amigo, i la llengua encara no era com la coneixem ara, el portuguès i el gallec. Vull dir que ens porten amb unes rels molt comunes d'aquest territori i ho modernitzen, és a dir, són un grup de músics portuguesos i gallecs, i ells el que fan és portar-ho a l'actualitat, no? Llavors hi ha guitarra elèctrica, hi ha una proposta de folk modernitzat, per dir-ho així,
I qui tancarà el festival aquest any és la Carolina, és tu mateixa, el dia 31,
Sí, ja es va fer amb vistes de que aquest any era un any complicat i aprofitant que a casa doncs ja teníem, no?, ho tenim a mà, per dir-ho així, doncs semblava que era l'any més adequat, Jo procuro, vaig actuar crec que l'última vegada va ser el 2015, però procuro sempre portar gent de fora i que vinguin noves veus, i perquè jo, com que, el que diem, no?, en un altre moment també ja doncs, puc actuar. I, bueno, ens agrada la diversitat, però en aquest cas ens va semblar que aquest any potser sí que tocava o era l'any doncs més adequat. Clar. I, a més, és que és el centenari del naixement d'Amàlia Rodríguez, i portava ja un temps preparant el projecte Amàlia, en aquest sentit, de fer-li un homenatge a una de les cantants, o la cantant de fado per excel·lència que ha popularitzat o que ha internacionalitzat el fado, i doncs el presentarem a l'Espai Orfeó a 8:45 del vespre, el dia 31, llavors el que es podrà escoltar és tan fado, sobretot popularitzat o portat a escena per Amàlia Rodríguez, que és identificatiu, recupera alguns dels temes del grup Enfado, que ja era molt amaliense i molt lisboeta, aleshores també de la producció del disc Destino Meu, que tenim molts, que hi ha alguns temes que estan com a molt inspirats en tota la temàtica que Amàlia Rodríguez va treballar, també els han incorporat, i bé, la idea és poder fer doncs aquest petit homenatge particular a la gran diga del fado, no?, per dir-ho així.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, el nou Festival Internacional de Fado de Catalunya, que està doncs ja a punt, comencen demà. Recorda que s'ha canviat horari i sala, estaran a l'Espai Orfeó a 8:45, però amb totes les mesures de seguretat, per tant, les sanitàries, vull dir, l'espai i tot higienitzat, cadascú ha de portar la mascareta, això ja ho sabeu, després asseure's de manera separada, però després ja, un cop t'asseus, gaudir de la música. Demà estaran amb la direcció de la Carolina, que és la directora del festival, que ha estat organitzant, contactant, buscant i portant gent. Cada any es deu de fer més difícil, de totes maneres, perquè, clar, ja suposo que a poc a poc anar amb nou edicions ja heu tocat a molta gent, encara que n'hi ha molts, buscar gent nova, diferent, que vinguin, que li vagi bé, que quadrin. Cada any és un altre esforç, això.
Doncs sí, és una tasca que de recerca, és una tasca d'una mica d'investigació, de laboratori, i després a vegades també una altra vocació del festival és invitar a que persones que ja tinguin relació doncs, amb la música del folk, amb el fado, s'animin a dir, ei, que teniu una plataforma on podeu experimentar. I també ha sortit alguna proposta de dir, mira, és que havíem pensat que podríem estrenar l'interfado aquesta proposta. Vull dir que també animem a que les persones es posin a explorar i ens ofereixin a veure el que tenen ganes de fer. Sí, sí.
Carolina, que ha estat un plaer parlar amb tu. Que vagi molt bé demà el començament d'aquest nou festival a Interfado. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cuatro meses después del fin del estado de alarma en toda España, con la segunda ola del coronavirus descontrolada, el gobierno plantea ahora distintos escenarios para unificar criterios. Hasta estos momentos han sido las comunidades autónomas las que han ido tomando decisiones por su cuenta, salvo en Madrid, donde el viernes pasado se impuso el estado de alarma. Si finalmente se aplica el borrador que ha elaborado el departamento de Salvador Illa, las restricciones se van a endurecer en aquellas comunidades con mayor incidencia. El escenario de mayor riesgo se sitúa ahora mismo en Navarra, Aragón, Castilla y León, Madrid y La Rioja. El alcalde de Madrid, que también hace funciones de portavoz de su partido, el Partido Popular, dice que el protocolo llega tarde, Martínez Almeida.
Creo que los españoles están sorprendidos porque después de más de 7 meses de pandemia, ser el peor país de la primera ola y el peor país en la segunda ola, el gobierno ha decidido establecer un protocolo aplicable a todas las comunidades autónomas. Los españoles posiblemente lo que se pregunten es ¿cómo es posible que no tuviéramos ese protocolo?
Entre las medidas que han ido imponiendo las comunidades autónomas por su cuenta, destaca el cierre de bares y restaurantes en Cataluña durante los próximos 15 días. A esta hora protestan los hosteleros por las calles de Barcelona. Hay tensión, Íñigo Palomar.
Sí, muchísima tensión ahora mismo en la Plaza San Jaume. Se han lanzado huevos, se han lanzado harina, platos incluso y tazas contra la fachada del Palau de la Generalitat, también contra la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. Ha habido un momento muy tensionante cuando los Mossos han visto rodeados por los hoteleros, han sido empujados. Bueno, aquí el hartazgo es mayúsculo, 15 días de cierre total en bares y restaurantes. Muchos nos dicen, muchos hoteleros nos cuentan que están en la ruina, que llevan muchos meses sin poder trabajar a gusto y que ahora mismo este cierre supone esa ruina. Hemos hablado con alguno de estos hoteleros, lo escuchamos.
Queremos trabajar, si no se puede al 100%, pero como estábamos, pues esto se pone muchas pérdidas en alquileres, en todo. Y en muchos bares hay compañeros que han cerrado ya muchos bares. Por eso estamos aquí reclamando. Bueno.
A esta manifestación se les ha unido otra concentración del ocio nocturno que llevan más de 7 meses cerrados sin percibir ningún tipo de ingreso y que también tiene un hartazgo mayúsculo. De momento aquí la tensión se va calmando, se calma esta manifestación. Los Mossos de Escuadra que no han tenido que actuar y aquí sigue la manifestación de los hoteleros por ese cierre decretado por la Generalitat de 15 días de bares y restaurantes.
Hablando del cierre de bares, acabamos de conocer que un tribunal de Berlín ha tumbado la orden de cerrar bares y restaurantes. Dice que no hay pruebas que confirmen que ese cierre funciona para evitar los contagios. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Los propietarios de bares y restaurantes de la capital alemana habían recurrido a la justicia el cierre a partir de las 11 de la noche, vigente desde el 10 de octubre. El Tribunal Administrativo ha considerado que la medida representa una usurpación desproporcionada de la libertad del sector y añade que ni es evidente ni se han presentado ante el tribunal pruebas de que la medida ayude efectivamente a luchar contra el aumento de contagios por coronavirus. El toque de queda se suspende por el momento, aunque el Senado de Berlín todavía puede acudir a instancias superiores. La prohibición de vender alcohol, sin embargo, no ha sido impugnada y sigue vigente. Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 7.334 contagios, el dato más alto desde el inicio de la pandemia.
Y la última hora nos lleva a Andalucía. La comunidad acaba de registrar sus peores datos de contagios y fallecidos de la segunda ola. La ciudad de Jaén es uno de los puntos más afectados. COPE en Andalucía, Daniel Trigo.
Son datos de última hora muy comprometedores para Andalucía. Acabamos de registrar la cifra más alta de contagios con casi 3.000 positivos. Basta tomar como referencia la anterior, que no llegaba a los 2.200. Han fallecido 29 personas en las últimas 24 horas y la presión hospitalaria sube hasta casi los 1.300 pacientes ingresados. Saltan también las alarmas en Jaén Capital, que por primera vez supera la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. 501 en concreto. Hace justo una semana, el viernes pasado, la ciudad de Granada estaba en esta misma situación y finalmente se aplicaron allí medidas restrictivas en el ámbito universitario.
De la Liga antes del arranque de la Champions. Luis Munilla.
Antonio, viene todo de golpe. Europa ya la semana que viene, así que mañana juegan los cuatro equipos Champions. Real Madrid-Cádiz, con Courtois recuperado. Getafe-Barcelona, a ver qué dice Koeman a las 3 sobre la crítica de Griezmann. Celta-Atlético de Madrid y Granada-Sevilla, con la baja de Koundé en el Sevilla por coronavirus. Hoy además han dado positivo Budimir en Osasuna y el árbitro Pizarro Gómez, el primer árbitro con COVID en la Liga. Por cierto, que el ministro Illa ha dicho en RACU que es prescindible ahora mismo el público en las gradas. En Valencia, noticia la dura crítica de Condogbia al presidente Murti. Le acusa de cargarse el proyecto y de engañarle a él. Hoy Condogbia no se ha entrenado con el equipo. Y es protagonista del día Carlos Sainz, que recibe el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Un gran orgullo, una gran satisfacción poder estar hoy aquí. Hay muchos días duros, muchos días de entrenamiento, muchos días de sinsabores, de momentos difíciles, y hay otros días que las cosas tienen otro carácter, como hoy, ¿no? Victoria, calificarlo como victoria, no lo sé. Es un día de alegría, de satisfacción y un día de estar muy contento.
Además, hay motos en Aragón sin Valentino Rossi, positivo por COVID. Tenemos la etapa del Giro y juegan Real Madrid y Baskonia en la Euroliga de baloncesto.
Gracias, Muni. Mediodía COPE. Llega hasta las 3 de la tarde para acompañarte y para informarte. Seguimos.
Mis Día.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida. Són la 1:06, hores d'ara. I ja saps que t'acompanyem fins a les 2. Però ho fem de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Divendres avui, 16 d'octubre del 2020. El que farem tot seguit és buscar la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Després, de seguida, anem a les cartelleres. El que estava llegint ara que les sales de cinema de moment toquen fusta perquè se salven amb tota aquesta història i, per tant, parlarem d'estrenes. Ja tenim cartellera i tenim estrenes. Ho farem el divendres de cinema, la Laura González. A partir de 2:15 a l'Espai Groc acabem de parlar de totes les propostes que s'han salvat de cara al cap de setmana. Propostes culturals, propostes de les arts escèniques, de música, etc, etc. Per cert, hores d'ara han pujat 1,5 graus des de les 12:20, per tant estem a 13 graus, però recorda que avui hem arribat amb una mínima històrica, almenys per la data en la que estem, de 1,7 graus positius, de mínima, de cara a la setmana vinent. Ja ens ha dit l'Armando Álvarez que pujaran les temperatures, han baixat tant ara que les màximes d'avui seran més o menys les mínimes de la setmana vinent i que en molts casos doncs arribarem als 20 graus. Això serà ja de cara a la setmana vinent. El que fem tot seguit és buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Estic mirant ara fotografies de tomaqueres i d'albergínies que han quedat fregides per la gelada. Clar, ha baixat molt la temperatura aquesta matinada, amb un 16 d'octubre, 15-16 d'octubre. Amb aquestes dates normalment no s'assoleixen aquestes temperatures tan baixes i, per tant, les plantes doncs ho pateixen. En fi, parlem de resignació, parlem d'indignació i parlem de confusió. Tot això entre els restauradors catalans en aquesta primera jornada de tancament del sector decretada pel govern. Una de les demarcacions on el tancament està causant més pessimisme és a Lleida, que ja va patir un altre confinament perimetral a l'estiu, que va afectar negativament a 3.000 establiments i 11.000 llocs de feina del sector de la restauració. Per tant, és el tercer des del març. El tercer des del març. Hi ha molts bars i bastants restaurants que al final depenen
d'una família, és l'ingrés únic de les famílies. Escolta, seguir pagant impostos, però tenir zero ingressos és difícil de suportar, eh? En plana judicial detenen una altra persona relacionada amb la investigació per irregularitats derivada del cas Boreas a Lleida. Els Mossos han arrestat la filla del cap de carreteres després de retirar 20.000 euros de la caixa de seguretat d'un banc. També demanen 10 anys de presó a un home acusat d'abusar sexualment del seu fillastre des dels 10 fins als 15 anys a Lleida. I la Fiscalia sol·licita 2 anys de presó per a la mare del menor per no denunciar els fets, tot i saber-ho. Parlem del coronavirus perquè estem parlant aquests dies dels índexs de rebrot. És una xifra que ens indica la tendència. Per comarques, a la província de Lleida, la comarca que té hores d'ara l'índex de rebrot més alt són les Garrigues, amb un índex de 2.200 punts. 2.200 punts. De fet, tots els positius de la residència de les Borges Blanques són les que han contribuït a que això passi. Aquest índex, a partir de 100, és alt, està en vermell. A partir de 100, a les Garrigues, 2.200. A la Segarra, 936, no, 9.000, no, 936, que és altíssim, eh? A partir de 100 és alt, molt alt, 936. A la Noguera, 218, al Pla d'Urgell, 313, a l'Urgell, 451, al Segrià, 283, al Solsonès, 274, a l'Alt Urgell, 493, a la Cerdanya, 312, al Pallars Jussà, 330 i a l'Aran 159. Aquests estan en vermell, alt, amb mig, color taronja, color groc, Pallars Sobirà, amb 43, un índex de rebrot de 43, i en verd, i que té un índex de rebrot de 0, l'Alta Ribagorça. 0. Perfecte, per tant. Hores d'ara, a la plana de Lleida hi ha 34 ingressats, 5 a la UCI i s'acumulen 13.588 positius. A l'Alt Pirineu hi haran 11 ingressats i 1.400 positius. I tant a la Segarra, on tenen 3 ingressats, com a les Garrigues, 7 ingressats són les dues comarques, com hem dit, amb aquest índex de rebrot més alt. La velocitat de reproducció de la malaltia a les Garrigues és de 2,90. 2,90. Això vol dir que de cada 100 persones positives n'encomanen a 290 més. I el tant per cent de positius respecte a les proves PCR que s'estan fent a les Garrigues és del 26,50%. Que és alt, eh? És molt alt. O sigui, de totes les proves PCR que es fan, de cada 100 proves, 26 són positives. A la Segarra ha baixat ja al 8% aquest indicador. A l'Alt Pirineu és del 7%. I a la Plana de Lleida és del 11%. Són alts, eh? Són alts. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, s'ha fet una prova PCR per saber si té la Covid-19 després de detectar que tenia febre. Ho ha anunciat avui, divendres, a les xarxes socials, on també ha dit que es troba bé i que ha decidit fer-se la prova per prudència. Per tot plegat, també ha anul·lat l'agenda d'actes públics que tenia. I seguim en van, la vida segueix, el món gira i l'Ajuntament de Lleida preveu començar el gener el pla pilot de recollida porta a porta a les zones nord-est de Pardinyes i Balàfia. S'utilitzaran nous contenidors per a l'orgànica amb tancament electrònic i només es mantindran els de vidre. A hores d'ara això ja s'està fent a Ciutat Jardí. I els esports d'aventura del Pallars Sobirà salven l'estiu amb un 80% dels serveis realitzats respecte l'any 2019. L'ocupació durant tota la temporada ha estat d'un 40%. Nosaltres fem una pausa i de seguida obrim aquesta cartellera. Parlarem amb la Laura González.
Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
¿Emilio?
superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI. Emilio ha superado el coronavirus. Y
¿cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio la ha acompañado siempre.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería.
¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London y sus aromas personalizados. Ven a crear el tuyo en su stand en la planta de perfumería. Trae a una amiga y por compras superiores a 78 euros, llevaos una miniatura de lujo de regalo para ambas. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días Pro Empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs això vol dir que, bueno, que hi ha restriccions i que hi ha històries, però que els cinemes no han tancat i, per tant, nosaltres parlem de les estrenes el divendres de cine, com sempre, ben acompanyats amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Afortunadament, els cines estan oberts.
Sí, sí. No sé encara si es plantejaran algunes restriccions, com, per exemple, el Festival de Sitges, que s'està celebrant ara, doncs han hagut de modificar la programació.
Oh, clar, clar.
Vale. Perquè ara era la cloenda i, bueno, han suspès bastants passes. Hi ha alguns que es mantenen, per això, eh?
Sí, sí, sí.
Però
sí.
N'han suspès alguns, sí, 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 sí.
Bueno.
Bé, però, bueno, seguim tenint estrenes i...
Escolta, i, per cert, no, que els cines no tanquen i, bueno, les plataformes de streaming tampoc.
Sí, com ens agrada parlar de les sèries, eh?
Sí, 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 sí. N'hi ha una que m'agrada a mi, que ja és ara aquesta setmana o és la setmana que ve?
No, és aquesta setmana, avui mateix.
Avui
ja.
És Star Trek
Discovery. No sé si t'has afanyat
Discovery.
A veure els capítols que et quedaven, eh?
No, jo vaig començar, ja t'ho vaig dir, mira, vaig pel número 7 de la primera temporada. I vull fer-los tots, primera i segona, per arribar a aquesta, perquè no me'n recordo de res i tampoc em vaig assabentar de massa a la segona. Em va costar.
Home, la segona té una trama complicada, però per mi, personalment, és molt millor que la primera.
Val, val. No,
m'agrada,
no, sí.
M'agrada més.
Sí, sí.
I va acabar en un punt interessant, la veritat.
Home.
De fet, bueno, doncs...
Va acabar, doncs, això sí que ho podem dir, que apareix la Enterprise.
Bueno, jo crec que això és el final de la primera temporada.
Ah, això era el final de la primera, imagina't si vaig fatal jo. És veritat, sí, és el final de la primera, no de la segona, és veritat. És veritat.
Sí.
Que malament. Bueno, veus, per això ja ho
jo
he
no
fet bé
explicar,
jo.
No t'explicaré el final de la segona, però va del rotllo salt temporal.
Vale,
si
vale.
A la primera anava sobre salt dimensional... A la segona, pues, bueno, ja ho veureu.
Bueno, ja ho veurem. Vinga, va, anem directes sí. Cap a les estrenes de la setmana, va.
Ah, no, no, espera't.
Ah, no, no. Encara no?
No, 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 que avui estrenem també Ava Forever.
Per què és això?
És la meva, pues, en la pel·lícula d'Ava. L'estrenen a Movistar Plus.
Però què, és un documental?
Sí, bueno, el documental sobre Ava, sí, Ava Forever.
Ah, No tenia jo localitzat. Ava Forever.
Doncs sí, Ava Forever. The winner takes it all.
Vale, vale. Pues apa, anem cap a les estrenes, va. Ulla, que cada dia anem més forts aquí, eh? Però què m'has ficat aquí?
Doncs bé, Ella sap tentada de ficar ava, però t'he ficat Iron Maiden.
Quin salt, no?
Sí, bueno, que se sàpigui que Rock FM no té l'exclusiva sobre el heavy metal, no, amb aquesta no. cadena, que la podem ficar nosaltres també.
Sí, sí, i tant.
Doncs bé, he agafat Iron Maiden perquè això és un grup britànic i perquè la pel·lícula que us explicaré es diu Les Hijas del Rage, però aquesta ha sigut la traducció de títol que li han fet aquí. Perquè el títol original és Six Minutes to Midnight, no? 6 minuts per la mitjanit. I aquesta cançó que sentíeu és Two Minutes to Midnight, de Iron Maiden. 2 minuts per la mitjanit. Llavors he pensat, mira, m'ho faré ben i bé.
Per cert, que
a mi m'encanten els Maiden.
A les estrenes, a la cartellera de cinema, sempre donem per fet que la majoria són pel·lícules que provenen de la factoria d'Estats Units, per entendre'ns, ho generalitzo. Aquest cap de setmana es dona una curiositat, no?
Sí, que a la cartellera lleidatana no hi ha cap pel·lícula estadounidenca. I jo, personalment, ho celebro, perquè les estrenes... Ja saps que quan la cartellera ve rara, jo t'ho dic. La cartellera ve rara.
Ah, ve rara, no? Val.
Sí, les estrenes venen rares. No, però no, aquesta vegada no. Perquè tots són pel·lícules europees, pràcticament tot. No, sí, tot són pel·lícules europees, menys una, ja la veuràs. Però... molt, o sigui, com t'ho diria? Jolín, jo és que cada cop tiro més cap al cine europeu perquè me'l crec més, la veritat.
O sigui, sense ser grans produccions d'aquelles fastuoses, de Hollywood.
Sí, sí. Vale. Mira, que us començo a explicar. Venga, vale. Les Hijas del Rage, que havia començat, és una pel·lícula britànica amb la gran Judi Dench, guanyadora d'un Òscar i cap del servei secret britànic, no? A les primeres pel·lícules del Daniel Craig de James Bond, fa de M. Doncs bé, aquí fa de directora també, però d'un internat de noies. Val? El tema principal és l'espionatge durant la Segona Guerra Mundial. Situem-nos a Anglaterra l'any 1939 i el Thomas Miller és un professor d'anglès que ha acceptat un lloc d'última hora a l'escola Augusta Victoria, no? La costa sud anglesa, a la qual els nazis alemanys del rang envien a les seves filles. Llavors, sota l'atenta mirada de la directora, la Judi Dench, la senyoreta Rothschild, i la seva devota ajudant, Ilse Keller, les noies practiquen anglès i aprenen a representar l'ideal de dona alemanya, no? Llavors, l'aparició del cos sense vida d'un antic professor de l'escola posarà en escac el prestigi de la institució i les vides de tots els implicats. Però, bueno, va sobre espionatge, ¿vale? Així, bueno, ja us comento això, que tampoc no és un secret, ja ho podeu, si veieu el tràiler ja veureu que va una mica sobre aquest tema. Què més tindrem? Tindrem Corpus Christi, que ens arriba des de Polònia, ¿vale? I explica la història de Daniel, que té 20 anys, i, bueno, experimenta una transformació espiritual mentre viu en un centre de detenció juvenil. Ell vol ser sacerdot, però és impossible a causa dels seus antecedents penals. Llavors, l'envien a treballar en un taller de fusteria, en una ferradera, no? En una petita localitat, bueno, i la seva arribada, ell se fa passar per sacerdot i accidentalment s'ha de fer un càrrec de la parròquia local. Llavors, el poble també té secrets, eh? Vull dir, no, la població que està petita no acaba de ser del tot clara, no? Llavors, jo crec que és una volta també, una volta al tema de la fe, no? I del perdó. I de com, si tu has comès pecats, no tens per què no redimir-te d'aquests, no? Corpus Christi de Polònia, jo seria una de les meves apostes pel cap de setmana. Vale. Després també tindrem Vinti, que ens arriba des de Bèlgica i que la podrem veure doblada al català. La Vinti és una nena de 12 anys que va néixer al Congo, però que viu amb el seu pare a Bèlgica des que era un bebè, no? Llavors, malgrat no tenir documents legals, doncs la Vinti vol tenir una vida normal i somia amb ser una videoblogger famosa com la seva ídola, la Tatiana, no? Llavors, amb l'ajuda d'una amiga, aconseguirà convertir els seus vídeos a les xarxes socials en una eina de conscienciació social sobre la seva situació i la seva vida.
Caram.
Què et sembla?
Molt bé.
No, a veure, és una realitat.
Sí, sí. No? Escolta, et anava a preguntar si... Bueno, potser m'avanço. No sé si hi ha alguna... Hi ha pel·lis per a nens en aquesta cartellera?
Doncs sí, sí que n'hi ha. Fica'm la música 3.
Però, això pot ser per a nens o per a adults, eh? Que ja sé que hi ha gent gran que ho veu, això també,
Sí, sí. A mi, la veritat, el Xinxan no m'ha agradat mai, ¿vale? Però, jolín, vaig veure que estrenaven una pel·lícula de Xinxan i em va fer certa nostàlgia, la veritat. O sigui, a mi em va agafar una mica gran ja el Xinxan.
És igual.
Ja feia extraescolars i no ho veia. Ja estava tot el dia fent coses, ja. Doncs sí. Doncs bé, la pel·lícula que estrenen per a nens ens arriba del Japó. Ja t'he dit que hi havia alguna pel·lícula que no era europea, doncs és aquesta, concretament. Vale? Es diu Xinxan en Austràlia tras las esmeraldas verdes. La veritat, he vist el tràiler i m'ha fet certa gràcia. Vale? Però sobre la missa, no sé si un recordava de la mare.
La missa és la mare, sí.
Sí. que sempre li toca els nassos, el xinxan. Doncs bé, proposa que tota la família viatgi a Austràlia aprofitant una oferta de lluna de mel. Així, doncs, els Nohara arriben a una illa pràcticament inexplorada on una llegenda parla d'un nubi, no?, que serà lliurat a la princesa a canvi d'un tresor. Vale, llavors, una nit, una misteriosa tribu d'enmascarats rapta al Hiroshi, que és el pare del Shin-chan, a qui han identificat com el nubi, no?, d'aquesta llegenda. Llavors, la Misai, el Shin-chan i la Himawari, que era la germaneta petita, aquella doncs se'n van a la recerca del pare i ens opeguen amb una casa tesoros que es diu Indiana Junko, no? I que també intenta, bueno, intenta una mica ajudar-los a trobar, doncs, al pare, no? La veritat és que pot ser divertida. I per què no? Vull dir, pel·lícules d'animació japoneses, per nens, també, doncs aneu al cinema, els nens.
Bueno.
Sí, també s'ho mereixen.
Espera, que canviem de registre. Que és de por, o què, la següent?
No, en absolut. Ah. Mira, estic tentada de ficar-te la tardor de Vivaldi, però com que jo sempre tinc el cor dividit entre la tardor i l'estiu, no de estacions, sinó estacions de Vivaldi, perquè quan a mi me pregunten quina és la teva estació preferida, jo sempre pregunto de Vivaldi. No, és que ja, no sé. Perquè ja saps que soc molt fan del heavy metal, però també molt de la música clàssica.
Sí, ho sé. I quina és la teva estació preferida de Vivaldi?
Doncs l'estiu, que és el que estem sentint. Aquest és el presto de l'estiu. Doncs bé, la pel·lícula es diu Crescendo, és una pel·lícula alemana. I, vale, parla sobre que el director d'orquestra Eduard Sport, no, ens accepta un treball de crear una orquestra juvenil israeliana-palestina. No? Llavors es veu ràpidament sumit en una tempesta de problemes sense solució, vale? Jo he de dir que a les orquestres sempre hi ha aquests piques, a veure qui és millor, a veure qui és el violí concertino, no? I aquestes coses, però en aquest cas, doncs, l'excusa perfecta és el tema de la religió i el conflicte entre aquests dos països, no? Llavors, havent crescut en un estat en guerra, repressió i en risc constant d'atacs terroristes, els joves músics d'aquesta orquestra, de tots dos costats, doncs, els hi costa molt fer equip, vale? Perquè tenen les seves trifulques internes, no? Llavors, hi ha dos dels millors violinistes, una que és la Laila, que ve de Palestina, i el Ron, que és israelià. Llavors formen com dos grups dintre l'orquestra i desconfien profundament els uns dels altres. Però després a l'escenari, pues ja veurem si té èxit aquesta formació o no, haurem de veure la pel·lícula. Aquesta és una de les altres apostes meves pel cap de setmana, de cartellera i de estrenes, no?
Ahí lo dejo, també...
Sí, ahí lo dejo. A part que la música... Ah, i he ficat Vivaldi també perquè és una de les peces que interpreten al tràiler, almenys. Doncs bé, tinc ben d'anar una pel·lícula que ens arriba de Portugal que es diu Vitalina Varela, que està meravellosament il·luminada, amb una fotografia sensible a la trama i a la història intimista que explica, no? La Vitalina Varela és una dona de 55 anys, procedent de Cabo Verde, que arriba a Lisboa 3 dies després de celebrar el funeral del seu marit, que temps enrere ja havia emigrat cap a Portugal, no? Llavors ha estat esperant aquest moment durant més de 25 anys. I aquí ho deixo, però us dic, la fotografia és com mirar un quadro, o sigui, m'ha encantat, la veritat, o sigui, només per veure les imatges aquelles...
Vitalina que Varela.
Vitalina Varela, de Portugal.
De Portugal.
I tenim també Estrés Made in Spain.
Vinga, va. Però les de Made in Spain són del... són de les meves o no?
No.
No.
No, cap ni una.
A veure, amb què comencem? Des de casa, eh? Made in Spain.
Pues tenim el thriller No mataràs amb Mario Casas com a protagonista, que ja comença a ser una mica grande perquè li donin papers juvenils. La veritat, jo aquí lo dejo también. ¿Vale? Llavors, aquesta música que sentiu forma part de la banda sonora, interpretada per Macaco, i bueno, la pel·lícula parla del Dani, que és un bon noi, no?, que durant els últims anys de la seva vida doncs s'ha dedicat a cuidar exclusivament del seu pare, que està malalt. Llavors, quan el seu pare mor, doncs decideix reprendre la seva vida. I just quan ha decidit emprendre un llarg viatge, coneix a la Mila, que és una noia que és tan inquietant com sensual com inestable, no?, que convertirà una nit, la nit en la que es coneixen, en un autèntic malson. Les conseqüències d'aquesta trobada portaran el Dani fins a l'extrem, el Dani que és el protagonista, Mario Casas, fins a l'extrem que es plantejarà coses que mai hauria pogut imaginar. Fiquem que, bueno, el thriller és d'aquests thrillers que és com a en temps real, quasi, no?, d'una nit de les locures que poden arribar a passar segons amb qui te juntis. Aquí sí, prudència. Tindrem també Anne, que és una pel·lícula que ens arriba des d'Euskadi, i la temàtica, bueno, sobre el grup terrorista ETA, doncs ha estat explotada amb gran èxit darrerament a les sèries com Pàtria o La línia invisible, que estan disponibles a les plataformes de streaming, no? Llavors, ens situa a Vitòria l'any 2009, després dels altercats al seu barri, degut a una imminent expropiació d'alguns habitatges. La Lide, que és una mare jove que treballa com a vigilant a les obres del tren d'alta velocitat, descobreix que la seva filla adolescent, la Anne, no ha anat a dormir a casa. Llavors, al costat del seu exmarit, el Fernando, la Lide, doncs, començarà no sols a investigar on pot estar la seva filla, sinó també a endinsar-se al món de la Anne, no? I a donar-se de que ha conviscut pràcticament al costat d'una desconeguda. Clar, jo m'imagino, doncs, una família monoparental amb una filla adolescent, la mare treballant tot el dia, la filla fent la seva vida, doncs, bueno, doncs, també la mare, doncs, pobra, se sent una mica desbordada. Aquesta Anne. Després que tindrem, també tenim un documental Made in Spain, que es diu Cartas Mojadas, i és un documental, aviso ja, molt dur, sobre la barbàrie d'Europa amb els refugiats i els immigrants que arriben a les costes en petites embarcacions i tot el periple que han de patir després a l'arribar aquí.
Vale? És un documental, eh?
Documental, sí, és una pel·lícula tan dolorosa com necessària, la veritat.
Ja.
Milers de persones han creuat el Mediterrani aquests últims anys intentant arribar a Europa, i Cartas Mojadas explica, a través d'una misteriosa veu des del fons del mar, l'epopeia més tràgica de la nostra història contemporània. Seguint cartes escrites de mares a fills, la veu acompanya el vaixell de l'Open Arms en la seva missió més dramàtica, lluitant per salvar 550 persones del naufragi. Vale? O sigui, és una història real. La situació empitjora quan la pel·lícula ens porta a bord d'un vaixell de guardacostes libi i ens trasllada a un dels llocs més perillosos del món, a Líbia, vale? On es maltracta i s'esclavitza a éssers humans. Ja us dic, Cartas Mojadas, una pel·lícula és necessària. O sigui, és necessària, tots, perquè és una realitat que tenim avui en dia. I,
tots,
clar,
ho sabem, sí, pues... tots ho sabem, però de vegades si un documental així més cru t'ho torna a posar a davant dels ulls, eh?
Sí, sí, sí. I tindrem una preestrena també.
Preestrena,
sí, mira, és que els fumàtics fan unes sessions de preestrenes gratuïtes pels abonats a la sala, i és com un passe premium, no? Llavors sempre fiquen una pel·lícula que s'estrenarà la setmana següent. Aquesta setmana és Regreso a Hope Gap, que és una pel·lícula britànica amb Annette Bening i Bill Nighy, vale? I és un drama familiar, la veritat. L'Edward, que és el Bill Nighy, pren la decisió de deixar la seva dona Grace després de 29 anys de matrimoni. Llavors, a partir d'aquest moment, cadascun d'ells a la seva manera buscarà la manera de refer la seva vida en un petit poble de costa, prop dels penya-segats de Hofgab. I aquestes són les estrenes i preestrenes de la setmana.
Déu-n'hi-do, eh? Tenim cosetes, eh? Tenint en compte que es presenta un cap de setmana ja estrany, amb la història aquesta... Doncs seguint totes les mesures de seguretat, evidentment, una escapadeta en un cinema et pot posar, no què sé, bona cara a la situació, eh?
Sí, sí.
Molt bé. Laura González, escolta, te n'apuntes alguna tu o no?
Dependrà del temps que es tingui, però
no,
sí.
No, ja, però
sí.
Si poguessis, quina, vull dir?
Jo...
La més estranya.
Que m'aniria a veure Vitalina Varela de Portugal, perquè el tema de la fotografia en pantalla gran, a mi me fascina, la veritat,
clar,
és com una
clar.
Finestra a una altra realitat, i a part, quan expliquen històries així íntimes, no?, històries... Per això et dic que jo fico un valor també molt al cine europeu. Veig aquestes històries íntimes i me les crec, no? Hi ha com un toc de realitat al cine europeu que no el té el cinema americà, no?, que és com molt espectacular i
sí,
tal.
Sí, sí, sí.
I jo sí que aniria a veure Vitalina Varela.
I aquesta nit et connectaràs a Star Trek?
Claro.
Ah.
Bueno, això si no la renta que us ratet. És el que tenen les plataformes en streaming, també, que pots veure les sèries i pel·lícules i tal, quan et vagi bé.
Això no té preu, eh? La veritat és que això és una de les coses que trobo més encertades, eh?
Sí. El poder-nos adaptar amb aquests temps que corren a poder consumir cultura i cine també des de casa, no?
Clar que sí. Laura González, com sempre, un plaer. Gràcies i que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Sapa que en 22 minuts ens plantem a les 2 de la tarda. Ara sí que ja estem a l'Espai Groc. Divendres 16 d'octubre del 2020, mitjançant tancament de bar i de restaurants i d'històries, de moment els cinemes segueixen oberts, com dèiem, i el tema de les arts escèniques, doncs d'una manera o altra també, de moment, segueix funcionant. Amb salvetats, que ja ho hem vist abans parlant del Festival Interfado, el que s'havia de fer al Cafè del Teatre, el seu bar, doncs s'ha hagut de tancar. Però bueno, amb salvetats es pot seguir fent històries. I això és el que t'explicarem tot seguit aquí a l'Espai Groc. Com sempre, ben acompanyats des del Teatre de la Llotja i el Teatre de l'Escorxador, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
També des de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Doncs, tenim aquestes primeres restriccions que no sé si us afecten massa els plans. Marta, per exemple.
Mira, no ens afecten els plans perquè Lleida ja, com a mesura preventiva i també pel que dèiem la setmana passada, d'intentar mantenir la sensació del públic que venen a espais segurs quan venen a espais escènics, Lleida ja mantenia aquest aforament màxim del 50%, per tant això no ens afectarà, però col·lateralment aquestes mesures ens han afectat amb una baixa assistència, tenim molt poques entrades venudes per a l'espectacle de demà.
Clar, és que encara que no afecti directament la gent, doncs s'ho mira una mica. Anem a recordar-ho, què teniu demà?
Mira, demà tenim un espectacle que ens fa molta il·lusió, per això ens sap molt greu que hi hagi tan poca gent, que es diu Rostoll Cremat. Rostoll Cremat és d'una companyia mallorquina, una de les companyies més grans de les illes i una de les més importants de tots els països catalans, que es diu Produccions de Ferro, que està encapçalada per l'actor i dramaturg Toni Gomila. Toni Gomila, per mi, és un dels actors ara mateix més importants del país quan a qualitat interpretativa i actoral. El Toni Gomila ho he estat buscant aquests dies, no és que ho tingui al cap de memòria tant, però va ser a Lleida amb el seu anterior espectacle, no, amb l'anterior de l'anterior, a Corà, que era una reflexió sobre la identitat dels pobles a través d'un fet quotidià i tradicional com és la matança del porc. Uh-huh. El Toni Gomila és un artesà, i ho he repetit molt aquests dies, és un artesà i un malabarista de la llengua, i tindrem molta sort de veure aquest espectacle de Malleida, perquè no és com a Corà, que era un espectacle d'un sol intèrpret molt petitet que vam fer a la Sala 2, sinó que aquest és un espectacle amb 6 intèrprets, si no m'erro, de gran format, a l'escenari del Teatre de la Llotja, dirigit per Oriol Brogi, que és una altra de les primeres espases del panorama teatral català, i és demà a 8:45 al Teatre de la Llotja. He de dir que per facilitar una mica tot això que comentàvem ara, hem posat les entrades a meitat de preu. Si en compreu 2, en pagareu només una. Bueno. O a partir de 2, totes les que compreu seran a meitat de preu, tant a la web com a les taquilles.
Molt bé. Molt bé, deixem que saludi també la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, que s'incorpora ara. Puri Terrado, què tal? Bon dia. Tens el micro tancat, Puri. Clar.
Sempre em passa igual. Bon dia, molt bon dia.
Per cert, Puri, havíem de parlar amb el Xavier Puig, però que no ens està agafant el telèfon.
Carai.
No sé si tu ens pots explicar la proposta.
Bueno, hem començat la temporada, la vam començar ahir, abans que res. Comentar que va anar molt bé i vam tenir un octet meravellós de Mendelssohn en directe, que la gent va sortir entusiasmada. I ara doncs tenim sala simfònica el diumenge a les 7 de la tarda i és una proposta en record de les persones que ens han deixat. Uh-huh. El cor de cambra ens cantarà cançons que parlen del dol, que parlen de l'enyorança, del record, i tot això amb un rapsoda també, el Manel Barceló, que anirà fent un enllaç i una explicació de tota la temàtica que utilitzen al concert. Uh-huh.
Això en quina hora serà?
A les 7 de la tarda del diumenge. No fem 50% perquè penso que el preu ja és 10 eurets, el preu reduït, que és les persones majoritàriament venen a preu reduït.
Clar.
I el preu normal és 12 euros, és a dir, que tenim una trentena de cantaires. A l'escenari tenim orgue i piano amb el Jordi Ferran al teclat i violoncel i el director.
Molt bé, molt bé. Alguna cosa més, Puri? Perquè jo és que ara vaig a cegues. Jo us explico, perquè la gent sàpigui com funciona aquesta història. Jo l'Espai Groc fins ara, quan podíem venir a l'estudi, jo m'asseia, no res, 3 minuts abans, allí amb una fulla i anava preguntant, Puri, tu què tens per aquest cap de setmana? Doncs jo això. Antònia, mira, jo faré això. Maribel, jo llavors ja anava aquí, com una mica de guia. Clar, ara vaig a cegues. Per això pregunto així. Escolta, alguna cosa més, Puri?
Doncs que la setmana que ve tenim un dels concerts emblemàtics amb la Càmera Musicae. Ara és amb l'Ivan Martín com a solista, que és un pianista canari excepcional, jove, i que ens oferirà un Rachmaninoff espectacular. Amb l'Orquestra Càmera Musicae.
Molt bé.
I una sinfonia de Brahms, també.
Molt bé, gràcies.
Jo penso que aquest és dels que no es podeu perdre.
Això anava a dir, que aquest és d'aquells que tu marcaries a la llista. En Ricard, aquest no te'l perdis. Molt bé.
Sí.
Molt bé, gràcies, Puri.
A vosaltres.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Us explico una mica d'interioritats, perquè a vegades no, la ràdio no és només el que surt quan estàs en directe, sinó que hi ha d'altres coses. Us podria explicar coses que tenen relació amb la Rocío Jurado, però de moment això m'ho guardo. Tinc guardades coses d'aquestes. Eh? Ja un dia d'aquests ja farem algun muntatge o alguna història. Bueno, anem cap a la planta noble de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia Capdevila. No, tens el micro.
No has d'explicar interioritat. No. Eh?
Això ens ho quedem, ens ho quedem. Però, bueno, us diré que canten bastant bé. Bueno, res, va. Antònia Capdevila, com estàs?
Bé, molt bé. La veritat és que nosaltres aquí, bueno, aquesta setmana finalment hem pogut ampliar horaris. A poc a poc anem recuperant el tema de les activitats i bé, malgrat ara aquestes noves concrecions i mesures de seguretat que hi ha, al igual que comentava la Marta, nosaltres no ens afecten perquè ja estàvem treballant amb aquestos marges de seguretat dins de la biblioteca.
I escolta, d'afluència de gent, noteu pujada, baixada, es manté?
Sí. Nosaltres anem pujant. Des de que va el dia 24 d'agost ja vam obrir l'accés obert a la biblioteca, que la gent podia venir a buscar llibres directament, doncs vam passar de tenir unes 100 persones al dia i en aquest moment ja estem entre 300-400 persones al dia, depèn.
Escolta,
i que a poc a poc anem recuperant. Suposo que tardarem molt temps a tenir la mitjana que teníem de 1.000 persones al dia, però bé, veiem molt moviment, vull dir, molta gent que ve a buscar documents, gent que ve a fer consultes, menys gent que ve a estudiar, perquè també tenim molts llocs molt acotats, però sí que ja tenim, pues, això, molt moviment, eh? Sobretot moltes famílies que venen a buscar documents pels nanos.
Bueno, que la gent vagi a la biblioteca és una bona notícia, sigui com sigui, sí, igual que la gent vagi al teatre, eh? O a veure exposicions.
Intentem fer-ho de manera que tothom que vingui a la biblioteca sàpiga que està entrant en un lloc segur, és el que dèiem, la persona pot decidir lliurement d'anar a un bar o allà on vulgui i veure les condicions que hi ha, però nosaltres com a equipament públic sí que amb això hem de ser molt estrictes.
Clar.
Tot i que a vegades és una mica a la contra, perquè hi ha persona que entra a la biblioteca i té la sensació que entra una mica en un espai tancat o un espai una mica búnquer, però creiem que ho hem de fer d'aquesta manera, o sigui, bueno, accés obert a tothom, però amb una sèrie de condicions per a que la persona que vingui sàpigui que està en un lloc segur.
A la biblioteca crec que no hi ha massa problema d'espais molt tancats i petits, eh?
No,
al contrari.
No.
Al contrari.
Això, Antònia, el que sí que fem és això, un filtratge de, bueno, de tothom a l'hora d'entrar, doncs, bueno, que han de portar el carnet a la biblioteca, si segons quina acció, segons quin servei vulguin utilitzar, tothom ha de fer el rentat de mans, la mascareta és obligatòria durant tota l'estada a la biblioteca, uh-huh. I l'estada llarga, els llocs on tenim acondicionats llocs d'estada llarga, prenem nota de la persona per, si hi hagués algun tema, poder fer la traçabilitat.
Déu-n'hi-do, quina feinada, Déu-n'hi-do, quina feinada. En fi, Antònia, sí. Escolta, quines activitats teniu previstes per aquesta setmana?
Mira, finalment, la setmana que ve tornem a fer l'hora del conte.
Ah.
Tenim una hora del conte que la vam haver de cancel·lar el mes de maig passat, que és una hora del conte al voltant de l'any rodari, aquest any ha estat l'any rodari, i tenim el contaconte Joan de Boer, que ens fa contes en clau de rodari.
Uh-huh.
En Joan Rodari és un escriptor italià que va escriure moltes històries per a infants i per a adults, totes al voltant del món de la fantasia, i ell el que fa és un espectacle per nens a partir de 3 anys, en forma de conte, posant totes aquestes històries de Joan Rodari. Potser us sonarà molt ell, perquè és el llibre que pràcticament tots hem llegit a l'escola o amb els nostres fills, que era aquell de contes per telèfon, que són contes molt petits, que eren contes que en teoria un pare feia cada nit al seu fill per telèfon.
Sí, sí, sí. Sí.
És un dels llibres que segurament que us sona més a tot. Com a cosa nova aquest any, el que sí que hem fet és, seguint en aquesta línia de mesures de seguretat, que tenim sempre pensat al pla B, i retransmetrem l'activitat amb streaming.
Ah, molt bé.
L'assistència, bueno, només donarà per a 10 grups bombolla, o sigui, no, l'espai que tenim no podem assumir més de 10 grups bombolla, vull dir, grups familiars o grups estables que sigui, pues, això de nens amb els adults que l'acompanyen. I, bueno, la gent que no es quedi sense poder vindre a la biblioteca o perquè no ha tingut plaça o perquè per temes de seguretat prefereix no assistir, fem la emissió en streaming al mateix moment que fem l'hora del compte a la biblioteca.
Bueno, ja és una cosa que ens hi podem començar a acostumar. De fet, jo crec que ja ens hi hem acostumat, que, bueno, l'streaming ja ha entrat per quedar-se, eh? De totes maneres.
Nosaltres ho plantegem com una cosa híbrida, o sigui, no substitueix les activitats presencials, sinó que donem aquesta segona opció. Clar. I a més ens serveix perquè si pel que fos hagués més mesures de control o alguna cosa i no poguéssim tenir el públic dins de la biblioteca, fer la mateixa activitat amb streaming i d'aquesta manera garantir als artistes, a tota la gent que ve a fer activitats a la biblioteca, que podran fer l'activitat, sigui quina sigui la situació que hi hagi.
Molt bé, doncs no sé si tens alguna cosa més, Antònia.
No, només bueno. que esperem que a poc ho anem normalitzant tot i que, bueno, que aviat superem aquesta nova etapa, perquè aquestes incerteses,
sí, sí.
Diu la Marta, bueno, no ajuden gens a decidir-te en els llocs.
De totes maneres,
fem normalitat.
Sí, fem-nos a la idea de que no seran 15 dies, de totes maneres.
No.
Que no costa res no fer-nos a la idea, i si després ens sorprenen que sí, doncs tots contents. Però jo crec que fem-nos a la idea que això no ve de 15 dies, sinó que podem anar allargant. Ahir em deien, recorda que al març vam començar per 15 dies també. Bueno, jo espero que no serà el mateix, però vaja, ara estem una mica més alliçonats tots plegats. Parlàvem de l'streaming, gràcies, Antònia. Hi ha coses que es poden fer amb streaming, d'altres no. Maribel Tost, visitar l'exposició del CaixaForum, home, es podria fer, però això sí que jo us recomano que s'hi ha d'anar, res de streaming.
De moment no, o sigui, nosaltres estem, igual que la resta d'equipaments de la ciutat, estem oberts, una reducció, això sí, de l'aforament del 50%, i bé, jo recomano intensament, com cada divendres, la visita a l'exposició Construint Nous Mons,
les avantguardes històriques de la col·lecció de l'IBAM 1914-1945, que és l'exposició que tenim ara aquí a Caixa Fòrum Lleida, 145 obres amb primeres espases d'aquest període de la història de l'art, un període de la història de l'art molt, 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 molt atractiu. El públic pot gaudir d'obres de Miró, André Breton, Duchamp, etc, etc. Però bé, nosaltres com a novetat és que la setmana passada, o millor dit, aquesta setmana, hem recuperat l'activitat, és a dir, hem fet un pas més enllà. A més de la visita a l'exposició, hem iniciat els diversos cicles d'activitats adreçats al públic general, i la setmana que ve tindrem l'oportunitat de parlar d'un espectacle familiar, no? Així doncs, dimecres passat iniciàvem les matinals de cinema, i vol dir doncs que aquest dimecres 21 d'octubre continuarem doncs amb aquest cicle amb la pel·lícula Senyor, no? És una pel·lícula que és hindú, i realment jo és una pel·lícula que recomano intensament, no? Perquè és la història d'una jove, la Ranna, que abandona el seu poble i se'n va viure a Bombai a treballar a casa d'una persona doncs adinerada, no? Però ella no oblida o d'alguna manera no vol, o sigui, no vol oblidar o obviar un dels seus somnis, no? Ser una verdadera modista, no? I la pel·lícula explora en definitiva la divisió de classes de la Índia a través d'una relació que trenca les barreres de tota convenció social, no? És la pel·lícula que, com deia, porta per títol Senyor. La durem a terme aquest dimecres 21 d'octubre a les 10:30 del matí, amb la peculiaritat que tindrem amb Marcelí Borrell, que farà la presentació pertinent, i després, a l'acabar, convidarà els assistents a dur a terme doncs un col·loqui relacionat amb la pel·lícula. D'acord? Però bé, el cine també, com sempre diem, doncs té un paper molt rellevant a Caixa Fòrum Lleida, anant ja el dilluns, ara parlàvem del dimecres, però el dilluns continuem doncs amb el cicle de la Filmoteca. El dilluns 19 d'octubre tindrem la pel·lícula El Bueno, El Feo i El Malo.
Que és un clàssic, això.
Sí. Recordar que és una pel·lícula que va ser rodada a Almeria i que té una de les bandes sonores més mítiques. Suposo que tots la recordarem, no? I bé, doncs aquesta pel·lícula forma part del cicle de la Filmoteca, que té lloc cada dilluns a Caixa Fòrum Lleida.
Molt bé.
I bé, i ja per continuar doncs amb la setmana, afegit el dijous dia 22 d'octubre a les 7...
Maribel, mira. El que sí, la gent se situa ràpid així, eh?
Això és la clau.
És d'aquelles sintonies que potser és molt simple, musicalment parlant, no sé, la Puri ens ho diria, però vull dir que no és allò una gran orquestra ni molts instruments i tal, però que ha quedat a la història, eh?
Sí.
Ha quedat aquesta. Ennio Morricone, que ens ha deixat aquest any, per cert.
El Bueno, El Feo i El Malo, és el títol de la pel·lícula.
Molt bé.
Sí, sí. Molt bé. I com dèiem, doncs, continuem doncs, el dijous dia 22, a les 7 de la tarda, amb una proposta molt alternativa, molt innovadora. Donem curs o continuem amb el cicle Trobades amb, que n'havíem tingut oportunitat de parlar a través d'aquests doncs, altaveus. És un cicle que nosaltres realitzem una vegada al mes, en el qual doncs, convidem amb un jove creador, no?, per explicar-nos tot el seu camp de la creació, tota la innovació, no? Convidem doncs personatges que tenen una importància en el món, ja sigui de la música, de les arts plàstiques, i sobretot que siguin doncs joves, no? I venen a Caixa Fòrum Lleida i expliquen doncs la seva experiència en el món de la creació, no? I aquest dijous tindrem doncs el col·lectiu Rescate. Rescate és un col·lectiu artístic format pels artistes Maria López i Javier de la Riba. Ells són del barri de Sants, a Barcelona, on tenen el seu taller, però han viatjat per tot el món, no? Han viatjat per Alemanya, per França, per Romania, les Illes Açores, i per mostrar doncs, els seus projectes expositius, instal·lacions i, sobretot, el seu art urbà, no? I val a dir que són un gran referent en els quals doncs, han aconseguit un estil inconfusible
I bé, convidem doncs, a tots els radioients a que ens puguin acompanyar doncs, aquest dijous a Caixa Fòrum Lleida. És una activitat que no la duem doncs, a l'auditori, sinó que la duem a terme doncs, en un espai del Caixa Fòrum amb unes característiques determinades, preparem la sala, per crear doncs, aquest espai doncs, intimista, no? Per tal doncs, que en aquest cas la Maria López i el Javier de la Riba puguin explicar d'una forma molt estreta tot el seu procés creatiu.
Molt bé, gràcies Maribel. Per cert, Marta, que no sé si t'havia deixat a mitges. Que malament ha sonat això.
No, tenim aquest espectacle aquest cap de setmana que esperem que vagi molt bé i ja està, tranquil, Ricard. Ja has protestat.
Però de cara a l'altre cap de setmana, per cert?
L'altre cap de setmana no tenim res, ja anirem al novembre, llavors.
Val. Clar, com noteu a faltar aquest any la mostra?
Sí, i tant, i tant.
És que jo recordo aquestes dates que, bueno, clar, teníeu programat fins al desembre.
Teníem, mira, hi havia setmanes que teníem de dimecres a diumenge, l'habitual sí, sí, era sí. Dijous a diumenge, i molts dies dos coses, i de moltes coses dos funcions.
Bueno, però...
I els companys aquests dies m'ho diuen,
ostres, sí, sí. És un canvi, en fi. Per cert, us visiten escolars o no?
Bueno, mira, la Puri aixeca la maneta, a veure.
Te visiten escolars, Puri?
No, ara em referia a la setmana que ve, que si la Marta no té... Nosaltres tenim, a part del concert que us he dit del Càmera Musicae, un concert familiar el diumenge al dematí.
Que és el dels tres porquets aquest.
Exactament.
Ah, això. No, és que ho he vist anunciat pels carrers, eh? Això, però això serà l'altre diumenge, eh? Sí.
Serà, no aquest diumenge, sinó el diumenge de la setmana que ve.
Bueno, doncs, 25. Recordeu, diumenge 25, la setmana vinent en parlarem a fons, però si podeu fer agenda, doncs ja està. A les webs de la temporada Lleida, allí podeu comprar les entrades.
Maribel... Experimentarem un nou horari, que és a les 12 del migdia.
És un molt bon horari, per mi, eh? Per mi és un molt bon horari. Ja veurem a veure com funciona, però per mi és un molt bon horari. Ja m'ho explicaràs. Maribel Tos, Antònia Capdevila, Marta Salla i Puri Terrado, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies. Igualment,
adéu. En fi, de manera virtual, però la informació arriba a través de la ràdio, que és el que compta. Nosaltres ja anem directes cap a les dues, portes d'un cap de setmana, i com sempre et dic, costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. Jo crec que és que ens guardem tantes coses per fer, no, jo ho faré el cap de setmana, que després, quan te n'adones, estàs a la tarda del diumenge, i jo quan arribo a la tarda del diumenge, per mi ja està. Encara queden hores, però per mi ja està. Sobretot, la distància, la mascareta, higiene, sentit comú, sisplau, que no ens hem de posar malalts, ni molt menys. Dilluns hi tornem a les 12:20, que acabis de passar bon divendres. Salut, adeu. Volveré.